Anem al Japó. Lídia Orriols, quina pregunta fem ara sobre el Japó?
Doncs ara mateix ja la tenim penjada en el xat de l'Endirecte. Creieu que el govern japonès diu tot el que sap, amaga informació o menteix? Aquestes són les tres opcions que hem posat avui. Hi ha vies de participació, per exemple, el xat de l'Endirecte, www.catradio.cat/endirecte, o també, si ho prefereixen els nostres oients, ens poden enviar un correu a secret@catradio.cat.
Nosaltres ara el que fem és parlar amb en Josep Lluís Vilardell Martín. Bona tarda, Josep Lluís. Gràcies per atendre a Catalunya Ràdio aquí al Secret. Com estàs?
Hola, bona nit. Bona nit des del Japó, aquí a Osaka.
Sí?
I bona tarda per tots els oients de Catalunya Ràdio.
A Osaka, quina hora teniu a Osaka, Josep Lluís?
Són les 11 de la nit.
Molt bé,
estic a punt d'anar a dormir.
Les 11 i 17, no? Que hem dit, més tard ja no el podem trucar, que anirà molt malament. Quants anys fa que vius a Osaka?
Ara mateix 4 anys seguits.
Molt bé.
Seguits porto aquí 4 anys.
Què hi fas? Que t'ho podem demanar, Josep Lluís?
Faig una mica de tot, perquè aquí els residents estrangers hem de fer de tot per guanyar-nos els calés. I el que faig és traducció, interpretació esporàdicament, i principalment sóc professor a una escola internacional i a la Universitat de Kyoto.
Què ensenyes com a professor?
M'encarrego de castellà i català.
Català?
Del dia i dels estudiants, sí. Uh-huh. Bueno, el català s'ensenya a un nivell molt, molt bàsic, més cultural que de llengua.
Uh-huh. Ara, que ensenyar català a la Universitat de Kyoto, eh? Deu ser
sí,
com sorprenent, no? Diríem, ensenyar català a la Universitat de Kyoto. Tens 30 anys, eh? I em penso que fas alguna cosa també a la ràdio.
Sí, estic treballant a dues ràdios locals, una de Kobe i l'altra d'Osaka, a fer una mica d'un magazín de música i d'informació pels residents estrangers i per unir una mica, fer una mica d'enllaç entre els japonesos i els catalans, els espanyols i els sud-americans.
I com és que vas decidir de venir a viure a Osaka, Josep Lluís?
Bueno, tinc raons una mica...
Sentimentals?
Que no m'agradaria fer públiques, però... però una d'elles va ser l'amor.
Va ser l'amor.
Estava enamorat d'una dona japonesa molt maca.
Molt maca. Molt bé. Escolta'm, i com nosaltres avui demanem això, eh? Si els nostres oients creuen que el govern japonès diu tot el que sap, realment està amagant informació o deliberadament menteix, tu què diries?
Jo penso que hem de dividir el TEPCO, el Tokyo Electric, o Toden, com el diuen aquí, i el govern. Jo penso que la informació ve per dos costats molt, molt diferents. I primer el govern japonès, que bueno, tothom desconfia ara mateix del govern que tenim, perquè penso que és el pitjor govern que tenim. Pensa que en 2 anys hem tingut un canvi, 3 canvis de president, i ara els membres del govern, casos de corrupció, bueno, que no paren. Uh-huh. I dintre d'aquesta desconfiança també tenim el TEPCO, que és una empresa, una companyia bastant gran i que també fa una mica de filtració de la informació i no sabem ben bé d'on ve la informació. El govern el que està dient és que juga una mica, com no manipula, però sí que està jugant amb els mili, amb els micro, amb les dades, donen les dades i després fa correccions. No sabem què pensar, estem una mica preocupats.
A veure, si mirem algunes informacions que hem dit en les últimes hores, recordem que una esquerda de només 20 centímetres centra ara tota l'atenció de la central nuclear de Fukushima al Japó. És l'espai per on s'escapa l'aigua radioactiva del reactor número 2 de la central i els esforços, per tant, se centren a tapar la fuita. Tenim més coses. El nivell de iode radioactiu al mar de Fukushima és de 7 milions i mig vegades superior al permès. 7 milions i mig, que et quedes igual que si diguessis 4, no sé, o 12, no? També el Cesi-137 supera més d'un milió de vegades els límits permesos. Els experts diuen que l'iode té una vida relativament curta, d'uns 8 dies, però que el període de desintegració del cesi és de 30 anys. L'última alternativa per minimitzar els índexs de radiació de la planta de Fukushima Daiichi ha consistit a abocar 11.500 tones d'aigua contaminada al mar, l'equivalent a unes 4 piscines olímpiques. El problema de l'aigua s'hi afegeix la contaminació de l'aire. El govern japonès ha començat a mesurar la radioactivitat a 1.400 llars d'infants i escoles de la zona, ja que el curs al Japó comença ara, a l'abril. Mentrestant, com ens deia en Josep Lluís Vilardell des d'Osaka, la companyia TEPCO ja ha avançat que indemnitzarà els municipis afectats per la crisi nuclear. I mentre el govern japonès demana calma i es manté ferm a no ampliar el perímetre d'evacuació, divendres diverses veus alertaven que les partícules radioactives s'estenen més enllà dels 30 quilòmetres. Tot això ho sabeu?
Sí, ho sabem. L'àrea d'explosió i del perímetre que està marcant de 30 quilòmetres sí que està clar, i bueno, ho vivim sobretot als supermercats, perquè ara mateix tot el que ve de Fukushima, bueno, ho posa molt bé a tots els productes, l'alimentació, això no ve de Fukushima, ve d'altra prefectura, això sí que ho esteu veient
molt
als supermercats. Mm-hmm. Sí. Mm-hmm.
Però penseu que la informació que donem aquí, per exemple, als mitjans de comunicació occidentals és exagerada o respon a la veritat? Ja heu canviat de posició d'ençà que va començar aquesta desgràcia?
Jo, personalment parlant, sí que penso que ara em puc fiar i penso que la credibilitat la tenen tant els informatius japonesos com els estrangers. I aquesta situació que va passar una mica de l'alarma innecessària d'utilitzar o de dir coses que encara no hi havia informació suficient per dir que hi havia una fusió del nucli o coses, eren només possibilitats. Uh-huh. Això només va passar la primera setmana i ens va causar un estrès bastant, un pànic bastant important, sobretot aquells que no podien tenir accés a la premsa japonesa.
Uh-huh. En aquest moment, diríem, com es viu ara al Japó, com vius a Osaka, quina sensació hi ha, quins controls, què esteu fent?
Els controls, únics controls que hi ha són els dels aliments, però només per vendre, perquè la gent està preguntant, no?, que d'on venen aquests productes, d'on venen aquestes, bueno, el que sigui, no? I a nivell del carrer no es veu, no hi ha, es veu preocupació i sobretot pels afectats, per les víctimes, però no d'una manera especial per la radioactivitat. Uh-huh. Crec que sembli una mica controvertit.
Doncs per què estan preocupats si no és per la radioactivitat? És clar que la radioactivitat d'entrada no es nota, doctora, d'entrada no es nota, la radioactivitat.
Sí, sí, sí.
Doncs per què estan preocupats?
Per les víctimes.
Per les víctimes.
Perquè el govern no ha gestionat bé els recursos d'ajudar les víctimes i després del tema de la radioactivitat de la central de Fukushima. I ha fet que han trigat molt en ajudar les víctimes, han passat molts dies i el descontent que tenim amb el govern ha estat que no ha pres les mesures. Sí que ha actuat molt ràpid,
sí,
però no ho ha fet de la manera que tindria que haver fet, que és ajudar les víctimes.
Ens ha arribat la informació que vau escriure una carta als mitjans de comunicació espanyols.
Sí, exactament. La van titular els meus companys. Jo no vaig participar activament a la redacció d'aquest comunicat, però es tractava d'una mica de queixar-nos, d'expressar el nostre descontent amb els mitjans de comunicació estrangers per com estaven alarmant, utilitzant aquesta informació, dient coses que no eren, dient coses com que no teníem res que menjar, que no hi havia res als supermercats, que no hi havia productes, que estava tot paralitzat, que era un caos total.
Això no ho hem dit mai aquí, eh?
Aquí tenim un correu que vam rebre d'una persona que estava a Tòquio, el Toni, ens va arribar poc després del terratrèmol, i ell ens comentava, per exemple, a Tòquio la vida sembla ben normal, però és difícil trobar aigua embotellada o iogurts a les botigues, al metro i de nit al carrer hi ha menys llum de l'habitual a fi d'estalviar energia. És a dir, ell explicava una situació com que vida normal no se'n podia ser.
Sí, vam tenir aquí el cònsol del Japó, Japó, justament a Barcelona, no? Que del que parlàvem era del que ens sorprenia que la població japonesa fos tan endreçada, fes cua per entrar als supermercats, no hi haguessin saquejos. Aquesta era, diríem, la imatge més frappant que estàvem
Això
dient.
Això és un correu que ens ha arribat avui, eh?
Avui mateix,
d'aquesta persona que en vam parlar amb ell quan va passar tot el terratrèmol, i avui ens ha enviat aquest correu, eh? Explica més coses, eh? Diu que, per exemple, que ella ha reprès la feina aquest dilluns 4 d'abril a l'institut, molts alumnes estaven absents, només 160 presents sobre 400 a la secció de secundària, però es preveu que bastants vagin tornant les properes setmanes, ens diu el Toni. Ens explica que el subdirector de l'institut i la directora de l'escola primària s'han quedat a França servint-se, no sé si amb o sense l'acord de l'AEFE, l'Agència per l'Ensenyament Francès a l'Estranger, del seu dret de retirada. En canvi, la gran majoria dels professors hem tornat a les nostres posicions. Tot i això, seguim molt atents a les informacions i a les mesures de prevenció. També explica que a l'escola l'aigua de l'aixeta queda prohibida i els dies de pluja caldrà deixar fora de l'establiment les sabates i els impermeables. D'altra banda, diu, s'han previst aules de confinament, pastilles de iode i reserves de menjar per preveure un eventual accident nuclear major.
En aquest noi el vam trucar justament
el
dia de terratrèmol.
I avui ens ha enviat aquest correu,
que és professor del Liceu Francès, que recordo aquell que se n'anava cap al pati, cap al centre del pati, justament ens explicava això. No sé si voldries afegir alguna cosa, Josep Lluís, els nostres oients diuen ai, ostres, diu aquest del xat, l'Osvaldo, ho veus, Lídia?
Sí, l'Osvaldo ens diu, per uns dies me n'havia oblidat de Fukushima, però la realitat és així de pesada i contundent. Felicitats per la feina. Diu que hem resumit la realitat dels darrers dies radioactius de manera clara i objectiva.
I quan demanem si el govern japonès, penseu, és per tant una percepció, que diu tot el que sap, que amaga informació, que menteix, que diuen els nostres
doncs,
oients?
Aquí el que guanya és que amaga informació amb un 76%, un 18% pensen que menteix i un 6%, el percentatge queda lluny del 76%, un 6% pensen que el govern japonès diu tot el que sap.
I Josep Lluís, has pensat de tornar cap a Catalunya o no?
Ho vaig pensar els primers dies quan llegia la premsa estrangera, però vaig començar a llegir la premsa japonesa i em vaig tranquil·litzar una mica. I ho vaig intentar dir als meus companys de l'escola internacional i de la universitat, però no, ells se'n van anar despavorits cap al seu país perquè pensaven que això seria Txernòbil 2 i pitjor. Mm.
Molt bé, escolta'm una cosa, doncs t'agraïm moltíssim que hagis atès la nostra trucada i que ens hagis fet, diríem, aquesta valoració, ens hagis donat aquesta perspectiva, si més no des del teu punt de vista, de com s'estan vivint ara les coses, eh? Moltíssimes gràcies, Josep Lluís.
Gràcies, gràcies. Arigato gozaimasu.
Ai, no. Anem d'aprendre, hem d'aprendre-li a
dir adéu. No podem.
Per ara, eh?
Ara mateix.
El següent
no
dia et podrem respondre. Gràcies de debò, Josep Lluís Vilardell, aquest
gràcies.
Català que viu al Japó, a Osaka, que és traductor i que també ensenya català i castellà.